fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
La situació que es viurà al Temple aquest dissabte, la de jugar-se les garrofes a una sola carta per fer el play-off d'ascens, no és nova al Centre d'Esport Sabadell. Però podríem dir que oportunitats com aquesta les hem gaudit amb comptagotes en els darrers anys i fins i tot podríem parlar de dècades. Sense incloure en el sac Marbella i Porruà, on les eliminatòries d'ascens es van aconseguir o bé en un context de pandèmia o bé setmanes abans, hem estat més acostumats a escenaris dramàtics i, per sort, amb finals feliços, com el de fa 3 anys a Olot. D'altres no tan recordats, no tan de bon record, com el de l'any passat a Andorra. De la mà dels Aníbal Zurdo, Jaume Berlanga o Genís García, recordarem avui alguns d'aquests precedents en el segle XXI, però per lluitar per coses maques, no per fixar-nos en la part baixa. I també escalfarem motors de cara al partit de demà passat. Per engrescar-nos fins i tot una miqueta més, recordarem grans tardes de la dècada dels 70 o dels 80 amb els Lino Gutiérrez o Fernando Muñoz. Tant de bo es torni a escriure un capítol de glòria aquest dissabte. L'afició està posant tot de la seva part perquè així sigui. I ja anem camí, atenció, de les 3.000 entrades venudes. 48 hores i poc més i ja ho tenim aquí.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Toni González, al control de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que la Roma ha estrenat el palmarès de la Conference League. L'equip de Mourinho va superar la final disputada a Albània, a Tirana, al Feyenoord neerlandès amb un solitari gol de Zaniolo. El Barça femení s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina després d'eliminar el Real Madrid per 4-0 amb els gols de Martens, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentei i Oshoala. La final contra l'Sporting de Huelva tindrà lloc diumenge a 11:45. A Roland Garros, remuntada èpica de Carlos Alcaraz, el duel de segona ronda davant el català Albert Ramos. El murcià es va haver de sobreposar a 2 sets en contra, una bola de partit i un 0-3 en el 5è set. També va passar Rafa Nadal contra el francès Mutet en 3 sets. A la Lliga Endesa de Bàsquet, el Real Madrid s'ha avançat en la seva sèrie contra el Manresa amb la victòria per 93-76. Avui juga a les 9 la penya contra el Canàries i els Boston Celtics són a un sol triomf de les finals de l'NBA gràcies a la victòria per 80-93 a la pista dels Miami Heat en el 5è partit de la sèrie. La resta del sumari.
Què es comenta la recepció?
De seguida tenim per aquí el Sergi Garcés amb l'última hora del Centre d'Esports Sabadell. Aquest reportatge sobre els precedents del Centre d'Esports a les jornades 38, quan està en plena lluita per pujar o bé per fer el play-off. Tindrem també l'Agustí Bernat amb l'anàlisi de l'Algeciras. Coneixerem a fons el nou entrenador del Club Natació de Sabadell de Futbol Sala, l'Adri Sánchez, i tindrem avui el megàfon amb el Club Esportiu La Creu.
L'actualitat de la primera ref.
Ferran Jutglà marxarà traspassat al Bruges belga, segons apunten alguns mitjans, una operació xifrada entre 5 i 7 milions d'euros per l'atacant del Barcelona B. Segons Cazurreando, el Nàstic vol en propietat a Dani Romera, que està cedit per la Ponfe, i ara ja equip de primera ref, Xavi Alonso no s'asseurà a la banqueta del Sanse la temporada que ve. I un apunt més, el Linares finalment tindrà 150 entrades a la seva disposició contra el Sevilla Atlético.
La notícia curiosa.
La llegim al portal web del 324. Geoffrey Rothman, el seguidor centenari del Manchester City que ha vist totes les lligues. Té 101 anys i ha estat testimoni dels 8 títols del conjunt Citizen. El seu oncle el va portar per primer cop al futbol l'any 1932 i la primera lliga va arribar la temporada 1936-1937. Quan tenia 18 anys es va declarar la guerra i Rothman va formar part dels fusellers de Lancashire, que van participar en la retirada de Dunkerque. Amb 94 anys va conèixer personalment el Kun Agüero, aquell jugador, l'exjugador argentí i heroi de la lliga de fa 10 anys a l'Etihad.
De quin partit no estarem pendents?
Quan s'acabi aquest programa, partit dels 64ers de final de la Copa de Geòrgia entre els segons equips del Xucura i el Merani Tbilisi.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'atleta Francisco Roldán i tres exarlequinats. Apunteu Valentín Merchant, Eneko Fernández de Garayalde i Toni Gavarre.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 9 minuts del migdia en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 26 de maig del 2022. Qui sap si serà un dels Hotels Suís o no dels últims de la temporada. Tant de bo que no, que estirem també una mica la temporada aquí a l'Hotel Suís. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bé, bona tarda. És que acabo d'agafar una mascata nova, que li falta un asa. Mira,
te la pots posar una orella directament i ja està.
Sí.
Coses del directe.
Sí, sí.
Em preguntava avui la Mireia Sanz al cafè de la ràdio. Aquí la Glòria sempre atenta, eh?
Sí, si no la fem grossa ja.
Si no, malament.
Preguntava avui la
Mireia Sanz que si estava nerviós aquest matí. Tu estàs nerviós ara mateix o no?
No. Jo ja sabeu que em posaré nerviós quan faltin 10 minuts perquè acabi el partit. No, en un principi, bueno, tu, noi, el que hagi de ser serà. Tampoc...
No se t'està fent llarga l'espera, eh?
Se m'està fent llarga, això sí. Veus, la setmana se m'està fent llarga. O sigui, és com que visc en un dimarts permanent. No, ja, per sort ja som a dijous. Demà, de fet, mira, ja últim entrenament, roda de premsa de Pedro Munit. Sembla que això ja comença a fer baixada, però sí que et diré que dimarts ja i dimecres és com que no acabaven de passar coll avall.
Avui, ara que parlaves de l'entrenament, el Sabadell, si no em dius el contrari, s'ha tornat a traslladar a Sant Oleguer pel mateix motiu que explicàveu ahir amb l'Adrián Arroyo, que és el fet de mimar al màxim la gespa.
Sí, mira que avui el dia ha sortit bé, eh? Avui la meteorologia ha acompanyat. Sembla ser que tot apunta més que ja està, que com a mínim fins a nova ordre les tempestes, el fred, o com a mínim aquesta baixada de temperatures que hem viscut a principi de setmana ja són història, que al revés, que anem cap al solet i cap a un altre cop, un cap de setmana, no sé si tan pujat com va ser l'últim, però sí de temperatura com a mínim primaveral tirant estiuenca, però malgrat tot preservant la gespa i pensant això, que el partit de dissabte ara mateix és el més important a tots els nivells.
Et sembla que vagi disparant temes i tu respons fins on sàpigues o puguis dir?
Som-hi.
Diego Caballo.
No hi ha notícies de Diego Caballo. A mi em sorprèn, eh? Ara gairebé això ja no és informació, és opinió. A mi em sorprèn perquè recordem, i en això sí que ens consta, que el jugador salmantí es va fer les proves d'aquest més que suposat trencament muscular que es va fer a l'isquio de la cama esquerra. Es va fer l'eco el dimarts. Teòricament ahir, quan estàvem a la roda de premsa de Sergio Aguza, ens comentava gent de l'àrea esportiva que ahir a la tarda s'havia de saber l'abast ja d'aquesta lesió. Som dijous migdia, encara 24 hores després seguim sense tenir-ne notícies i sobretot això algú ja hem vist per les xarxes, algú que fins i tot s'ho vol agafar des d'un punt de vista optimista, de a lo millor estan amagant la carta perquè bé, jo no sóc metge i salvim qualsevol de pensar el contrari, però...
Aquestes alçades de pel·lícula...
Veient que no s'està entrenant amb el grup, veient com va sortir de Linarejos, insisteixo, no és només que es perdi el partit d'aquest cap de setmana, Pau, sinó que, com hem anat dient al llarg dels últims dies amb l'Adrián Arroyo, si haguéssim de jugar, tant de bo, dues eliminatòries de play-off descents, no estaria, malauradament, Diego Caballo disponible ni per la primera ni per la segona.
Un altre tema, la moguda de d'Algeciras. Com està la pel·lícula?
Doncs sense notícies. Recordem que el club andalús ha presentat recurs, en aquest cas, per aquesta suposada alineació indeguda, o el que ells entenen una alineació indeguda del Real Madrid-Castilla en el moment que el Real Madrid-Castilla va patir la segona expulsió, recordem-ho, els de Raúl González es van quedar llavors amb només 9 jugadors sobre el camp. D'aquests 9 jugadors, només 6 eren en fitxa del filial, és a dir, fitxa de l'equip en qüestió, els altres eren juvenils. Què passa? Que l'Algeciras s'agafa a que la regla, recordem-ho, el reglament indica que ha d'haver-hi 7 jugadors com a mínim en fitxa de l'equip, és a dir, en aquest cas del Castilla i no del juvenil. Quina és l'argument que fa servir el Real Madrid-Castilla? Que no es va reemprendre el joc i que en el moment que es va reanudar el partit ja tornava a haver-hi 7 jugadors perquè havien fet el canvi, de fet, abans que no pas marxés el jugador expulsat. És a dir, el Madrid-Castilla va anar molt ràpid, va fer un canvi, va introduir un altre jugador del B i va retirar un juvenil del terreny de joc abans fins i tot que l'expulsat abandonés el terreny de joc. Blanco, per cert, sí. El jugador,
tot el capità. Tot i l'empenta, crec que era l'Eiva, que intentava...
Excompanys a les seleccions formatives, etc.
I futurs companys
que ve. I futurs companys a la temporada que ve. Però això continua també sense notícies. És més, ja sé que sonarà a surrealisme total, perquè al final ens estem parlant de que és una decisió que afecta directament a la classificació, Pau. És a dir, si l'Algeciras, el jutge de la competició, li dona la raó, més enllà de que el Madrid pugui anar a apel·lació i tot el que tu vulguis, i guanyés aquell partit l'Algeciras, evidentment la classificació del conjunt andalús variaria. Tant és així que el conjunt gadità sumaria 2 punts més que el farien empatar amb el Sabadell i amb el Nàstic a 58. Empatarien tots 3, hi hauria un triple empat al principi de la setmana. Doncs bé, o de la jornada, perdó. Vols el més surrealista de tot plegat? Gairebé tothom dona per fet que aquesta jornada 38 es jugarà sense que hi hagi una resolució per part del comitè de competició. És a dir, preparem-nos perquè si això es compleix, i no vull cridar el mal temps, si això es compleix, no sabrem del cert si el resultat... Bé, home, si el Sabadell guanya l'Algeciras, ja està, aquí s'ha acabat la història, com a mínim per part del Sabadell. És a dir, el Sabadell aquí ja s'oblida de qualsevol l'enrenou. Però, per exemple, en cas d'empat,
sí,
en cas d'empat, sortirem de l'estadi amb un resultat o amb unes conseqüències que potser no es corresponen amb la realitat, amb el que pugui passar després amb el jutge. Jo parlo ja directament de desvirtuar la competició, o com a mínim d'una afectació greu si això, insisteixo, no se sap abans de començar el partit. Però cada cop hi ha més fonts consultades que ens asseguren que, davant la gravetat i la conseqüència que té aquesta decisió, molt probablement el comitè de competició no decreti el veredicte, no doni allò la seva resolució, fins a més enllà del cap de setmana. Veurem, espero que s'equivoquin, però ja et dic que són fonts, allò que es diuen, ben informades.
Fidedignes.
Sí, no, de total contrast, però sobretot ben informades, ens diuen que no seria descabellat pensar que no hi hagi una resolució abans del cap de setmana.
El millor que li pot passar al comitè de competició és que guanyi el Sabadell, que guanyi potser un altre dels equips que té l'Algeciras per sobre, i
sí, sí,
que no, fins i tot en aquests 2 punts no arribi...
Sobretot, des de la base arlequinada, que és la que més ens importa, Pau,
guanya,
això està clar.
Punt,
si el Sabadell guanya, és igual que li donin la raó al Xira, que no li donin, que bé, el que vulguem. El Sabadell aquí ja s'oblidaria de tota la història, acabaria quart segur, i per tant seria rival del Racing Ferrol en aquesta primera eliminatòria, a la semifinal, per dir-ho així, del playoff. Però tot el que no sigui això obre aquí un ventall bé, de moltes, moltes, moltes conseqüències.
I un altre tema d'actualitat, les entrades, perquè ara actualitzàvem la xifra, ens encaminem ja a les 3.000, que això ja és un número, una xifra seriosa, tenint en compte també que el dia de partit estaran les taquilles obertes.
Sí, sí, ahir a la tarda, de fet, mira, vaig tenir l'oportunitat de passar per l'estadi i hi havia taquilles obertes, no només oficines, sinó taquilles obertes també, i no et diré que hi havia cua, però el degoteig, com al migdia ja ho vam explicar també, era continu, de gent que anava parant, que ara marxava un, hi havia un minutet de buidor, però tornava a caure algun altre. Bé, a hores d'ara, des del club ens diuen que ja s'han venut 2.700 entrades, estem, com dius, molt a prop ja d'arribar a la xifra de les 3.000, comptant que els socis ja tenen el seu abonament aquesta vegada, encara que puguin comprar més entrades per amics, per coneguts o per saludats, però 2.700 entrades ja venudes. Perquè ens fem una idea, Pau, menys de 20 entrades, menys de 20 entrades queden a la zona de tribuna alta, per tant, gairebé és un sold out de manual, si el soci no falla, estarà plena la tribuna alta, segur.
Penya sota Ràdio Sabadell i penya sota i sota.
Sí, o sigui, per això diem, si ningú falla, que és l'altre dubte, que el soci evidentment no pot fallar en aquest cas, menys de 20 entrades a la tribuna alta i, perquè ens fem una idea també, menys de 300 entrades disponibles a la preferència i lateral.
Sobretot el formatget que toca amb la part de visitant.
Correcte.
Aquell tros de lateral.
És el tros que queda més... Ara mateix, a hores d'ara, és el que queda més disponible. La resta estaria...
La resta està planíssim.
La lateral pràcticament plena, tret d'aquest quadrat que dius que toca amb el formatget de públic visitant. Tribuna alta, gairebé ja la podem donar per tancada, però encara queda alguna entrada si algú encara va un pèl despistat. I, res, estem parlant, si les xifres són les que són, 5.000 socis, gairebé 3.000 entrades, jo crec que al final estem a dijous encara, queda tot divendres i queda també dissabte, com dius, fins a l'hora del partit. Crec que és de calaix dir que per molts socis que fallin, Pau, superaran els 6.000 espectadors, 6.200 del dia del Cornellà, i estarem davant, segur, no d'un ple, jo crec que serà, no hi haurà un ple a l'estadi, però segur la millor entrada de tota la temporada a casa.
Bé, a mi m'agradaria pensar que encara hi ha temps, de comprar, d'exaurir les entrades i veure un ple aquest dissabte a la nova Creu Alta, perquè són estampes que queden guardades durant molts i molts i molts anys, com la mateixa sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi. Al final, Sergi, estem parlant d'un partit, evidentment, a cara o creu. Tots dos, a més, es juguen ser al play-off. Ho dèiem al principi, i tu m'ho podràs ratificar gairebé millor que ningú, perquè ho has viscut de primera mà les dues últimes dècades. Que el Sabadell es trobi en una d'aquestes, en la història més recent del Sabadell, en comptadíssimes ocasions.
Sí, crec, tiro de memòria, perquè l'altre dia, mira, aquestes coses que passen, crec que hi ha 10-12 precedents en tota la història, 10-12 precedents on el Sabadell s'ha jugat alguna cosa a l'última jornada, però si anem a la història, com dius, per exemple, a la història de Ràdio Sabadell, aquests 21 anys de vida gairebé, diríem que sí, que no hi ha gaire casos. També et dic que, tret d'algun negatiu, que n'hi ha també, algun negatiu, gairebé sempre que hi ha hagut alguna cosa en joc, allò, al límit, in extremis, el Sabadell ha sortit ben parat. Gairebé, ja et dic, amb alguna desafortunada excepció que sempre ha d'haver-hi, i alguna que altra d'aquestes que passen a la història per ser realment...
Rocambolesques.
Per llibre i gairebé per enciclopèdia, més que per llibre.
Doncs para atenció, para l'orella aquest reportatge que hem preparat amb la veu que li ha posat la Núria García, la companya d'Informatius, i el muntatge del Toni González al voltant d'aquestes últimes jornades en les quals el Centre d'Esport Sabadell ha estat en la lluita o bé per fer el play-off d'ascens o bé per pujar directament.
Al llarg de la centenària història del Centre d'Esports, no ha estat massa freqüent arribar a una última jornada de Lliga amb opcions de pujar o fer el play-off d'ascens, especialment en l'època més recent. Per trobar una situació semblant a la d'aquest dissabte, ens hem de remuntar fins a la temporada 2013-2014, després d'un tram final de Lliga on l'equip de Miquel Olmo es va fer inexpugnable a la nova Creu Alta. La derrota Valdebebas a la penúltima jornada va disminuir considerablement les opcions de classificar-se per a les eliminatòries d'ascens a primera, i l'empat a 0 contra el Recre, també en la mateixa lluita, va deixar tots dos sense setena plaça. El pichichi d'aquell equip amb 18 gols va ser Aníbal Zurdo.
Nunca sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos ganado ese partido, que por cierto... De 10 partidos hubiéramos ganado 7, no fue una avalancha, pero fuimos mejores. Pero bueno, a veces pues no se dio. Bueno, a mí me sorprendió mucho también el calentamiento, donde el campo estaba casi lleno, con la música pone el estadio La Creu Alta, donde la afición ya estaba sentada esperando el inicio del partido, estaba el campo casi lleno, después se llenó para el partido. Nos llevó, ya, es muy típico, ¿no? El Volandas, es que es así, es que es un ruido especial que sientes dentro. y aprieta la gente, aprieta, vas. Eso lo puedo citar en resultados, que ese año, con el viento a favor que llevamos, creo que en casa pues se sacaron todos los partidos adelante, no nos metimos en playoff o quedamos más arriba porque fuera de casa estuvimos peor.
I qui no recorda la temporada 2008-2009 al dia dels Esparsors a la Nova Creu Alta contra l'Alcoyano de Bordalàs? El Sabadell en tenia prou amb un empat per ser tercer o quart, i el Deportivo, veient que el Villarreal B no guanyava el Narcís Sala del Sant Andreu, també. Les pèrdues de temps van ser constants, com recorda Jaume Berlanga, que acabaria sent poc després un dels protagonistes del malaurat playoff d'Irun.
Fa molt de temps, però no crec que exagerar si dic que van sortir com 7 o 8 minuts o 10 minuts tard a la segona part per disputar el partit, no? Que van retrasar molt el partit amb la intenció de que hi hagués un desfase de temps i que el partit Villarreal-Sant Andreu doncs, comencés abans i nosaltres, el nostre partit anés doncs, 7-8 minuts per darrere, no? I així poder, bueno, saber com acabava el seu partit i en funció del resultat, doncs, intentar aconseguir gol o no, o mantenir la situació amb empat, que és el que ens interessava en aquell moment, al principi de partit, a tots dos.
I la tercera vegada en aquest segle XXI que el Sabadell s'ha jugat a accedir a un playoff a la jornada 38 va ser la temporada 2000-2001. Aquí el desenllaç també va ser feliç, a mitges. L'equip de Pere Valentí Mora va arribar segon a l'últim cap de setmana, per sota, un grup de quatre equips amb opcions, entre els quals el Novelda. A la Magdalena, al centre d'esports, va empatar a 3 amb el famós gol de cap de Genís García, a qui escoltarem en el tram final. Un gol, el de la tranquil·litat, que de retruc deixava els locals sense quarta plaça.
Va ser un partit, parlo de dins el camp, amb disparitat de resultats, comentaris de delegats, comentaris de jugadors del Novelda, nostres, que aquest resultat, que si ara ens classificaven tots dos, que si no sé què... al final, quan estàs allà, tu mires pels teus interessos, vas a guanyar... que amb el 3-2 crec que... Pues recordo que nosaltres també ens classificàvem i amb el 3-3 doncs ja ho vam certificar matemàticament, no? Era un partit amb moltes alternatives, la gent va apretar molt. Si no recordo malament, va ser un diumenge a la tarda i jo recordo sobretot la marea arlequinada que es va desplaçar a Alacant un diumenge, no sé si és a les 5 o les 6 de la tarda, amb el viatge de tornada, el dia següent un dia laborat. Vull dir, no, va ser un ambient molt maco, passa que no vam poder culminar-ho.
I no tots són play-off. El Sabadell també ha viscut ascensos directes de molt renom en la darrera jornada. A la dècada dels 80 trobem, per exemple, l'últim ascens a primera, aquell 2-0 a la Nova Creu Alta contra l'Atlético Madrileño del 1986. O dos anys enrere, el recordadíssim 3-4 de Binèfar, amb el qual es passava de segona B a segona. Un denominador comú d'aquells dos partits va ser tota una institució del club, Lino Gutiérrez.
Són dies que estan a la història del club. La veritat que la gent que va viure aquests moments, aquests dos partits, els té a la seva memòria, ho tindrà per tota la seva vida, perquè quan s'aconsegueixen els objectius, tot és molt maco. I la veritat que jo aquests dos moments puntuals els recordo com si fossin ahir, no? Són molt, molt macos, vius amb molta intensitat, saps que et jugues tota la temporada i al final l'aconsegueixes, no? O sigui que això són coses molt maques.
Un Lino que la temporada 1980-1981, poc després de tornar del servei militar, també va patir un 3-5 en contra davant l'antic Club Deportivo Màlaga, que deixava el Sabadell amb la mel als llavis en el darrer partit, tot i tenir remotes opcions d'acabar tercer. I un altre ascens sobre la botzina va ser el de la temporada 1976-1977, per pujar de tercera a segona. El centre d'esports necessitava una derrota del Mallorca, l'aleshores líder al camp del Nàstic de Tarragona. Una ensopegada que es va fer realitat i que, combinada amb l'1-0 contra l'Olímpic de Xàtiva a la Nova Creu Alta, van donar la primera plaça als de Pepe Martínez. L'heroi d'aquella tarda va ser Fernando Muñoz.
Nuestro partido, yo me acuerdo que acabó antes y mitad del césped esperando el resultado del Nàstic que ganó a Mallorca. En fin, muchos nervios. Durante todo el partido, muchos nervios. Es un partido que no depende de ti. si ves que vas ganando y que tienes el partido controlado, pues nada, ¿no? Pero claro, dependías de otros resultados. Y entonces mirando al banquillo a ver qué cara tenían los compañeros, y los del banquillo, el entrenador, y muchísimos nervios, la verdad, con muchos nervios.
Si rebobinem encara més en el temps, trobem més tardes de glòria. La temporada 1964-1965, prèvia a l'època més daurada del club a primera divisió, el Sabadell es va aprofitar d'una sorprenent derrota de l'Sporting per 0-3 contra l'Osasuna per classificar-se per a la promoció, gràcies també a una victòria per 2-1 contra l'Europa. I a la dècada dels 50 o dels 30, el club ja s'estava acostumant a jugar-se les garrofes en les darreres jornades, precedents, molts d'ells, que conviden a carregar-se de moral per repetir aquest dissabte contra l'Algeciras, un altre gran episodi en la història del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs repassats alguns dels precedents i agrair doncs als cinc protagonistes en aquest cas, que no estem parlant de d'uns mindundis, que diria.
Hi ha gent vives del Sabadell.
Ni molt menys. Aníbal Zurdo, Jaume Berlanga, que l'hem tingut també de comentarista al Sabadell en joc, Genís García, també evidentment, Lino Gutiérrez i Fernando Muñoz. Els cinc en aquest cas, recordant batalletes que van viure ells en les últimes jornades de Lliga. Va, anem amb més qüestions, Sergi, abans de que tenim ja per aquí preparat l'Agustí i Bernat amb l'anàlisi de l'Algeciras. D'entrada, l'àrbitre del partit, avui és dijous, hem conegut la designació.
Sí, i ho dic així, una mica frenat en el punt d'eufòria, tant de bo ens equivoquem. Salvador Lax Franco, murcià, precedents amb el Sabadell, 1. Temporada 17-18, ha plogut, era perquè us fem una idea, amb Toni Saligrat a la banqueta arlequinada.
Una penúltima jornada, per cert,
sí, va ser. Es va perdre Paterna contra el Mestalla, 2-0. Bé, aquí queda, no dic res, no afegeixo res més. Dos precedents amb l'Algeciras, no sé si tant o més negatius, en el sentit que l'Algeciras no ha perdut mai amb aquest bon home. Per tant, veurem, tota la sort del món, i que, com es diu en aquests casos, no hagi de ser massa protagonista, que serà la millor de les notícies.
Doncs el murcià de 31 anys, Lax Franco, serà, insistim, l'àrbitre del partit. Abans ho has dit, Sergi, demà l'últim entrenament a la nova Creu Alta, entrenament evidentment d'estratègia i poquet més, la roda de premsa que seguirem aquí en directe de Pedro Munitis. Simplement recordar que aquest Sabadell Algeciras es podrà seguir al Sabadell en joc des d'una hora abans, ho anirem recordant també en les pròximes hores, des de 2:15 de 6 ens hi posarem amb una hora de prèvia seguint tot l'equip d'esports de Ràdio Sabadell, aquest xup-xup, aquest caliu també de la prèvia, la rua que es preveu també d'aficionats del Centre d'Esport Sabadell que arribi més o menys a aquella hora a la nova Creu Alta. Per tant, ho seguirem tot plegat en directe. I abans d'acomiadar-te, simplement una altra qüestió més d'actualitat. Ahir al vespre, el Centre d'Esport Sabadell va emetre un comunicat conjunt amb la resta de clubs catalans per donar suport a la primera ref.
Sí, com diria aquell, no ve massa al cas, però suposo que tampoc està de més que Rubiales rebi un cop de mà de tant en tant. En tot cas, tots els clubs catalans d'aquesta categoria han mostrat el seu suport, deixant clar que hi ha coses a millorar, que ha estat un primer any on hi ha hagut doncs, errors que evidentment s'han de subsanar i s'han de corregir de cara al futur, però donant per bon el format, el sistema, la competició en ella mateixa. Per tant, mostra de suport, suposo que haurà caigut bé dins de la federació, per part com a mínim dels clubs catalans que hi han participat i que hi participen, d'aquest cop de mà, aquest picadeta d'ull a la primera federació de cara a la que serà la següent temporada. Tant de bo, Pau, sense el Centre d'Esports Sabadell, serà una bona notícia.
Algun club més s'hi ha sumat, aquest matí, vist, per exemple, la Cultural Leonesa, que també feia un comunicat en la mateixa línia. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Smoke in the sky and som-hi, hem repassat l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Toca fer-ho ara del rival d'aquest dissabte, de l'últim de la temporada regular d'aquest Algeciras Club de Futbol, que tant ha donat a parlar aquesta setmana per qüestions extraesportives. Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Sense ganes d'agafar res, per tant, esperant aquest últim partit de Lliga i ja està.
Com ho tens per venir la setmana que ve a parlar del Racing de Ferrol? El tens estudiat ja, per si de cas? O...
Alguna cosa he intentat mirar, però no anticipar-ho molt. Bé, igual si no, rival de la Copa del Rei de l'any que ve, per tant, podem aprofitar-ho.
Va, serem humils de moment, tindrem aquest discurs que segurament li agradarà a Pedro Munitis d'anar partit a partit i centrar-nos en aquest últim rival, com dèiem, de la temporada regular, un Algeciras, que així a grosso modo, home, destaca sobretot per la capacitat golejadora que té el seu trident de dalt, Roni, Leiva, Álvaro Romero, però vaja, dona'ns més detalls, com és aquest Algeciras?
Bé, és un equip molt intens, que té aquesta qualitat, sobretot a dalt, i les idees molt clares. Joc per bandes, extrems molt oberts, capacitat d'1 contra 1 i laterals que s'incorporen a l'atac amb una pressió més elevada per recuperar la pilota. Tenen una parella desequilibrant, fins i tot un grup de 3 amb Álvaro Leiva, que està sent la gran revelació de la categoria, juntament amb Pablo Torre, una mica eclipsat en aquest sentit. Clar, Ivan Ani aposta per un 4-2-3-1, sobretot, a vegades pot ser un 4-4-2, si Álvaro Romero s'avança per pressionar sortir de la pilota, i en alguns moments, quan no juga Roni, és un 4-3-3, fins i tot el que han arribat a utilitzar. Defensivament, és veritat que estan fent una bona temporada, però és on potser més dubtes podrien deixar Pol Tristan, que és ex del juvenil del Sabadell.
L'escoltàvem ahir, precisament, sí. A l'Hotel Suís.
I li ha guanyat la partida a tot un Ivan Crespo, que també és un porter amb molt recorregut, i dos centrals que, tot i no ser molt hàbils amb la pilota, intenten ser aquesta primera peça de creació per distribuir ràpidament a les bandes, als laterals, i que poden patir davant d'una pressió. Els laterals, com deien, que pujaran ràpidament, buscaran ubicar-se en una zona per rebre passades, per començar a avançar les accions ofensives, i a més, tots dos amb molt bona cama per posar centrades, sobretot Tomàs Sánchez, que algun gol ha marcat aquesta temporada, fins i tot de gol olímpic. Al mig del camp, un doble pivot, és la fórmula més o menys habitual, i de fet són jugadors, juntament amb la zona defensiva, capaços de destruir, de pressionar, i de fet és una zona que salta molt amb facilitat per recuperar, o per intentar recuperar aquestes pilotes, pot deixar espais a les seves esquenes, però també és veritat que ho tenen molt estudiat. I aquest mig, el que diem, la pilota passa poc, és més un joc per bandes, perquè és a la zona ofensiva on primer els laterals acompanyen els extrems, i tots ells tenen molt clar el rol que han de fer en aquell moment. Els extrems, normalment de fora cap a dins, Renato Santos, Álvaro Leiva, són els que habitualment juguen, i els laterals es queden més enganxats a les bandes per posar centrades, amb Roni, que és un grandíssim rematador, Álvaro Romero, també buscant segones jugades, tenen diverses alternatives i poden amenaçar fins i tot amb xuts llunyans, que és una altra arma que han utilitzat alguna vegada. A la mitja punta, pues, Álvaro Romero, en principi, que a més d'estar molt inspirat, és per ells amb moltíssimes facetes, i Roni, que és la referència ofensiva, la gran arma, joc d'esquenes, jugador efectiu, que també és especialista en aquesta feina bruta que a vegades costa de valorar en un davanter, però que a més està encertat de cara a porteria aquesta temporada.
Sobretot hem de tenir en consideració aquests dos noms, perquè són els dos màxims golejadors de l'Algeciras, tant Roni com Álvaro Romero. M'estaven recordant ara d'Álvaro Romero els dos penals clamorosos que no li xiulen davant l'Albacete, i que no li xiula com a àrbitre principal un sabadellenc, com és Calderín Apagón. Algú Algeciras potser està buscant alguna mà negra en aquest doncs això, en aquestes accions, però bé, va ser fa setmanes. I també, doncs això, curiós que el tema, amb tot l'enrenou que hi ha hagut Algeciras-Castilla de l'últim partit, l'alineació indeguda, etcètera, Leiva, que ara l'esmentava, serà futbolista precisament del Castilla la temporada que ve. Per tant, doncs aquí queda la punt curiós. Però per curiositat i per peculiaritat, el propietari, Félix Sancho, de fet ja hem deixat caure pinzellades aquests últims dies aquí a l'Hotel Suís, perquè aquest propietari de l'Algeciras s'ha fet molt, 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 molt famós, i tu que ets un home de bàsquet encara ho hauràs seguit de més a prop, Agustí. Tot l'episodi que va haver-hi a Burgos amb el descens del Sant Pablo ara fa uns dies.
Així és que clar, venim d'una primera ref que ens està deixant de tot, entrenadors que parlaven de donar el 6.000% en algun partit, jugadors diferencials...
No diràs per Salva Ballesta?
Podria ser. Estadis també que igual no s'aguanten de peu amb autèntiques obres d'art de les actuals, i presidents i mandataris, que aquest és el cap capítol, que són prou curiosos. A San Fernando vam protagonitzar la Casa de Papel, per dir-ho d'alguna forma,
sí.
I clar, Félix Sancho, que és el propietari de l'Algeciras, podríem dir que fins i tot, qui sap si era una broma amb càmera oculta el que va fer allà a Burgos, perquè ell és propietari d'un club que aviat es convertirà en Societat Anònima Esportiva, a més és promotor immobiliari i molt implicat amb l'esport de la seva terra, però la seva terra no és l'Algeciras perquè ell és d'allà de Burgos, i clar, algú ja s'imaginarà per on va la cosa amb el bàsquet. Sancho és president del Sant Pablo Burgos, equip de l'ACB fins fa pocs dies, que ara ha baixat a l'Eport, casualment va jugar a Andorra el mateix dia que el Sabadell jugava contra l'Andorra, o sigui, va ser un dia que es va poder veure una mica de tot. Bé, sí, potser va anar fins i tot a estudiar el rival.
Espiar, sí, això estava pensant, potser va anar a treure el cap per allà.
Doncs és un home que té vinculació amb el Burgos, que també va gestionar el Burgos Promeses, que ara és filial del Burgos Club de Futbol, que ara no sé si està a segona o tercera ref, diria que tercera ref, i també és patrocinador d'equip de la ciutat, que juga a Divisió d'Honor d'handbol, i va ser alcalde de Villanueva de Arganyo, un poble de 100 habitants, o sigui, un home que ha fet una mica de tot. Bé, anem amb la gran història de Félix Sancho, que això és l'important, i és que després d'aquest descens del Burgos Alep, va baixar la pista, es va posar a cridar els seus jugadors i els va obligar a agenollar-se per demanar perdó a l'afició, en un gest que ha causat bastant rebombori, perquè ell ho va justificar dient que va ser un moviment espontani que no pretenia humiliar ningú, però clar, la gent s'ha quedat una mica sobtada de que un president decideixi fer això amb els jugadors.
La imatge és potent, perquè a més va sortir la fotografia d'ell escridassant als jugadors mentre es posava també de genolls.
Sí, que jo no m'atreviria, també dic, a homes de 2 metres, autèntics armaris, a demanar-los que s'agenollessin, però clar, entenc que sí, és qui al final paga a final de mes una mica d'aspecte tindrien, però bé, aquest és el propietari de l'Algeciras, que ha estat en boca de tothom els darrers dies. A primera ref, que tenim de tot, els despatxos on hi ha més gent pintoresca, veurem si hi ha algun capítol similar en cas de que l'Algeciras, pel que sigui, no aconsegui jugar el play-off a final de temporada.
Ja, a primera ref també tenim de tot, pel que fa a, no només a personatges curiosos als despatxos, sinó també pel que fa a futbolistes. Hem parlat en aquesta secció de gent amb vinculació amb arrels amb el Centre d'Esport Sabadell, jugadors que han jugat al maximíssim nivell, com per exemple a la Sèrie A, a l'Inter, Jonathan Viaviani, del San Fernando. I un altre exemple el tenim a l'Algeciras, d'un jugador que fins fa no gaire, perquè jo el tenia ubicat més amunt, va assolir una fita important per un jugador espanyol a primera divisió.
Sí, t'haig de dir que el meu favorit és Vinicius Tanque, amb total diferència, llegenda de Modernia, però clar, si parlàvem de presidents amb històries, no podem deixar enrere Alberto Bueno, que és un futbolista de 34 anys, nascut a Madrid fa això, 34 anys, que és un davanter format al Real Madrid i que ha tingut això, una carrera destacada, primera divisió, la Championship, Portugal i Grècia, però és veritat que no ha estat un davanter, un jugador de grans registres golejadors, amb 2 temporades al Rayo, on va fer en 2 anys 29 gols.
Sí, és que xifres... tampoc era un jugador referencial, no? Segurament era més acompanyant d'un punta.
Sí, a més, clar, una mica sorprenent a tothom, perquè la temporada 2014-2015 va convertir 17 gols i es va quedar un sol d'Aritz Aduriz, que al final seria el guanyador del Premi Zarra, el màxim golejador nacional de primera divisió. Bé, de fet, només va quedar darrere de Aduriz, de Vaca, de Griezmann i de Messi, Neymar i Cristiano, que ja jugaven en una altra lliga fent pràcticament 40 gols, però, per exemple, va estar per davant de jugadors com Luis Suárez aquella temporada, i aquell gran any el Porto a jugar al Porto amb Cristian Tello, per exemple, com a company, tot i que és veritat que no va tenir molt recorregut. A partir d'aquí, aquestes sessions que vas anant i tornant sense acabar de recuperar aquell nivell del Rayo Vallecano, però hi ha una llegenda que potser ens pot afectar aquest cap de setmana. És veritat que des que va marxar del Rayo, o sigui, estem parlant de fa 7 anys, ha marcat només 9 gols en 7 temporades a la Lliga, o sigui, no són grans registres, però sempre que ha marcat el partit ha acabat o amb empat o victòria pel seu equip. Així que ho haurem de tenir en compte. És veritat que amb l'Algeciras encara no ha marcat i, de fet, ha jugat 9 dels últims 270 minuts que ha disputat l'Algeciras, però l'amenaça i l'instint golejador mai sabem quan pot tornar a aparèixer, així que haurem d'anar en compte amb un futbolista que és veritat que no està ja en el seu millor moment de la carrera, però que ha fet grans coses i que, qui sap, si sobretot partint des de la banqueta, perquè sembla que aquesta parcel·la ofensiva de l'Algeciras és innegociable, però pot donar-nos algun ensurt.
Jo t'he de dir que no el tenia ni ubicat a l'Algeciras, Alberto Bueno, totalment eclipsat pels noms que comentàvem abans, per Roni, per Baro Romero i companyia, però aquí està l'experiència d'un jugador que, com deia ara l'Agustí, doncs es va quedar a només un gol de ser el Zarra de tota una primera divisió. És que, de fet, el tinc molt ubicat, tinc la imatge d'ell vestint la samarreta del Rayo Vallecano. Vinga, va, per rematar-ho, reminiscències de la primera volta. Ahir, de fet, escoltàvem la roda de premsa amb Sergio Aguza. Va ser el dia que Sergio Aguza debutava com a titular, va ser debutar i directament a l'11 al Nuevo Mirador. Ha plogut molt, perquè estem parlant de principis de la primera volta.
Sí, agafa molt lluny aquell partit, si no m'equivoco, també lesionat Diego Caballo, res més començar, o sigui que...
Sí, venia tocat del collau.
Tocat, es va lesionar, va jugar Dani Sánchez. Clar, recordant una mica aquell partit, és veritat que queda una mica lluny, però pel que vam veure serà un rival que intenti concedir poc a la seva àrea, tot i que és veritat que algunes segones jugades, sobretot, acaba cometent errors, i és veritat que la principal arma del Sabadell, més enllà de la qualitat dels seus jugadors, pot ser una bona pressió en sortida de pilota, perquè, com dèiem, els seus centrals no són els més habilidosos amb la pilota als peus. És veritat que defensen prou bé les entrades a l'àrea, però Pol Tristan, que és el seu porter habitual ara últimament, en el joc aeri no és potser la seva gran habilitat. A més, és un porter sots 23, com Emilio Bernat, amb la diferència que Emilio Bernat ja porta gairebé una 70 de partits entre segona B i primera ref, i a Pol Tristan li falta aquest punt de joventut.
Sí, és que Pol Tristan al final és el seu primer any com a amateur, anem a dir-ho així, després de tancar la seva etapa juvenil l'any passat.
Sí, i a més els centrals poden en algunes situacions fer la vista, o per exemple l'altre dia és veritat que el gol que marca el Real Madrid Castilla allà, per mi és una centrada espectacular de Sergio Arribas, però remata absolutament sol, sí, al final al segon pal, perquè Pol Tristan no s'ho espera, els centrals deixen la marca, per tant aquí podem tenir una bona arma pel Sabadell. A més, com dèiem, els laterals pugen amb moltíssima freqüència i la resta de l'equip és veritat que intenta replegar ràpidament, però si els agafes en un mal moment o el que sigui, pot generar aquestes situacions de contracop, d'avantatge, que ja vam veure, per exemple, amb el Sabadell contra el Nàstic, com les aprofitava. Clar, també les grans armes que tenen és buscar aquestes bandes, generar perill a partir d'aquí, com dèiem, a més amb els laterals, o sigui, carregaran molt les bandes, perillosos amb les centrades, també tenen l'1 contra 1, si Tomás Sánchez pot posar una centrada, també pot donar una passada al Baró Leiva i que comenci a retallar jugadors. També poden provar xuts llunyans, que és una arma que és veritat que no és la més habitual, però tenen jugadors amb qualitat per fer-ho, o fins i tot assistències, buscar alguna jugada, alguna passada filtrada. Tomás Sánchez, dèiem, té moltíssima qualitat per posar centrades, accions de pilota aturada tenen aquest punt també diferencial. Roni, que és veritat que fa mal dins l'àrea, però també sap jugar bé d'esquenes a porteria, i tindrà a prop Álvaro Romero, que és un jugador que sap moure molt bé, que no només es queda limitat a la zona de mitjos, sinó que també es pot moure a la banda, pot donar ajudes a alguns companys, i a més, ja si hem d'acabar amb aquest trident, Álvaro Leiva, que ja és una realitat, que m'atreveixo a dir que si no fos per l'eclosió de Pablo Torre, seria el nom que estaria en boca de tots com a jugador jove que surti d'un equip que no és un filial. El vam patir a la primera volta, que ja en aquell moment encara era pràcticament el juvenil que acabava d'arribar.
Sí.
Ara ja és un jugador més consolidat, també pot fer molt mal. Per tant, tocarà jugar-se aquesta final davant un rival perillós, que té una idea molt clara, que a més l'executa bastant bé, i a partir d'aquí, a veure què acaba passant, però màxima confiança en el Sabadell.
Al final estem parlant de tres jugadors que entre tots tres, insistim, porten més d'una trentena de gols. Ara, sense tenir les xifres al davant i llançant-nos a la piscina, em costa pensar en un altre equip d'aquest grup 2 de la primera ref. Si anem al grup 1, evidentment trobaríem el Depor, per exemple, amb Quiles, Mico i després un tercer actor, un tercer agent, però em costa de trobar un equip on els tres màxims golejadors portin més de 30 gols. Potser un Castilla, que té per aquí a la Tassa, Aranda i companyia, però bé, això ho deixarem, saps què? Això ho deixarem per demà per les estadístiques i aviam si podem donar la resposta. Agustí, a preparar Racing de Ferrol, sempre amb aquest puntet de prudència i d'humilitat, eh?
Que vagi bé.
Vinga, adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Gairebé tres quarts de dues, no ens hi podíem estar, eh? El Castilla, per exemple, ara dèiem que buscaríem la resposta demà, però ho tenia aquí a mà. Arribes 15 gols, la Tassa 13 i Dotor 10. Per tant, 38 entre tots tres. Xifres semblants a les que presenta l'Algeciras amb aquest trident, que està, doncs, sent el gran protagonista de la producció ofensiva del conjunt de gadità aquesta temporada. Fem un parell de punts més relacionats amb el món del futbol abans de la publicitat, per dir-vos, per exemple, que el Centre d'Esports Femení debuta aquest cap de setmana a la Copa Catalunya. Les arlequinades han quedat aparellades a la primera ronda de la competició amb el Llerona, un rival que va acabar dues posicions per sobre de les de Marc Gabriel a la fase regular de preferent i que, a diferència del Sabadell, es va aconseguir salvar a la Lligueta per no baixar a primera catalana. Els dos precedents d'aquest curs són un 0-3 a casa i un empat sense gols a les franqueses. El partit es disputa diumenge a un quart de 12 a Olímpia. I ahir a Montilivi, golejada de Catalunya per 6-0 contra Jamaica, amb aquesta presència dels dos sabadellencs, Cristian Tello i Àlex Collado. L'extrem del Betis va jugar els primers 45 minuts i va servir la falta que va convertir Marc Bartra en el 3-0 amb una potent rematada de cap. Collado, en canvi, va entrar després del descans, substituint el ballesà Riqui Puig. El gran protagonista de la tarda va ser Gerard Deulofeu, amb un hat-trick a la primera meitat. Poc més de 6.000 espectadors van presenciar a Girona el primer partit de la selecció catalana en més de 3 anys. Un minut passa de 3 quarts de 2, aturada per la publicitat, i a la tornada parlem, per exemple, de futbol sala.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
La veritat és que passen coses molt interessants a la ciutat. És una ciutat amb talent, és una ciutat que tenim referents i que hi passen moltes coses. I per tant, jo crec que les hem de posar a valor i treure'ns una mica aquesta espècie de refunfunyaire que tenim a sobre.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura...
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, encara amb algunes competicions pendents de tancar-se i equips que ja fa dies que han començat a planificar la temporada que ve. Un d'ells és el Natació Sabadell de Futbol Sala, que ja ha escollit qui serà el nou entrenador un cop Arnau Casabon va decidir tornar al juvenil nacional i continuar dedicant-se a la direcció esportiva. Ara fa una setmana va sortir la notícia, el relleu l'agafa Adri Sánchez, que va ser presentat, insistim, fa tot just 7 dies per ser aquest nou líder del projecte. El saludem en directe aquí a l'Hotel Suís. Adri, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs molt bé, amb molta feina.
Una presentació matinera a la teva, però com dèiem, aquesta segona beca va acabar ja fa setmanes i per tant els despatxos dels clubs treuen fum des de fa dies. D'entrada, no sé què és el que t'ha atret d'aquest projecte del club perquè l'hagis acceptat, perquè si no em dius el contrari, a més tenies ofertes de la categoria.
Sí, tenia altres propostes de la categoria, d'altres categories, però bé... Ja fa temps que a mi era una cosa que m'atreia molt, que preferia esperar per veure si tenia l'oportunitat d'entrar a Sabadell, perquè pensava que tenia una bona estructura. Jo he estat molts anys també a la base i veia Sabadell i veia que era un club on es podia treballar, on es podia evolucionar, que és una cosa que m'agradava molt, perquè bé, jo sempre que arribo a un lloc vull quedar-me, vull intentar evolucionar, vull intentar que hi hagi un projecte i que vagi a més. I era una cosa que m'atreia molt de Sabadell, la veritat.
Parlaves ara d'esperar. De fet, has estat un any sabàtic. Ara parlarem dels èxits en el passat més recent. Però d'entrada, no sé què t'ha portat això, estar un any aturat en aquest sentit.
Bé, en primer lloc, l'any passat també la temporada es va allargar molt. Nosaltres teníem el Campionat d'Espanya i jo als meus jugadors els hi vaig demanar també el compromís. I si tu demanes compromís als jugadors, també has de ser coherent i conseqüent amb això. I jo no vaig voler escoltar res fins que va acabar el Campionat d'Espanya. Per sort, vam arribar fins l'últim dia i es va allargar tot fins al 15 de juny. A partir d'aquí, sí que ja tenia clar que no seguiria perquè pensava que el meu procés ja havia acabat allà. I bé, a partir d'aquí em van sortir propostes. Les propostes que més valorava en aquell moment eren de l'estranger, però considerava que no volia sortir, que em volia esperar, que volia formar-me també, perquè a vegades un guanya i molta gent es creu que ho fa tot perfecte, però jo crec que no, s'ha de tenir autocrítica sempre, i jo preferia quedar-me aquí i pensava que la millor forma per evolucionar era estar un any mirant molt futbol sala, formant-me, mirant altres entrenadors, he anat a mirar altres entrenaments també, i bé, és això, no? Cada dia és una mica millor. Llavors, no ha estat un any sabàtic, molta gent m'ho diu, em diu, ostres, Adri, has estat un any parat, i no ha estat un any parat, he estat un any formant-me, sobretot, perquè quan tingués l'oportunitat estigués més capacitat per portar el projecte que volia.
Parlaves d'aquesta Copa d'Espanya, que clar, suposo que és el gran hit, no, anem a dir-ho així, perquè no es pot guanyar, o no cada dia es guanya una Copa d'Espanya juvenil amb el Bellsport, i davant equips com el Barça, l'Inter Movistar o Parrulo, a més fora de casa, Torrejón de Ardoz, vaja, el que dèiem, no? Suposo que un dels moments més especials del que portes de carrera, i això fins i tot aún no sé si el posa a l'aparador.
Sí, jo crec que sí, jo tampoc, suposo que hi ha entrenadors més que es mouen més per les xarxes socials, a mi són coses que no em criden l'atenció, jo sempre, per mi tot s'ha d'acabar el vestidor, llavors tampoc em faig notar molt més fora del que és el vestidor, és a dir, no em faig publicitat a mi mateix, però sí que és veritat, un cop acaba el Campionat d'Espanya, doncs s'entén que al final l'equip guanyador doncs, es comença la gent a interessar per com ho ha fet, no? També hi ha molta gent que això li genera interès, no? De dir, ostres, com pot ser que Bellsport, un equip que mai havia passat de la novena o desena posició a la Lliga Juvenil Nacional, pugui aconseguir guanyar un Campionat d'Espanya, no? I jo crec que això va generar molt interès i bé, sí que em va posar l'aparador, però jo també tenia clar que no volia acceptar qualsevol cosa, sincerament, no era una cosa econòmica, era una cosa de projecte, i jo preferia esperar-me perquè arribés el moment. I una mica enllaçat amb la primera resposta, és el que et dic, no? Quan arribes a un lloc, jo penso que quan arribes a un lloc has d'intentar fer-lo més gran, aquell lloc, has d'arribar amb la mentalitat de quedar-te, no amb la mentalitat d'intentar saltar a un altre lloc, i des del que a mi em va passar a l'Hospitalet, jo no me'n volia anar fins que acabés el projecte, i per mi aquell projecte doncs anava una mica en aquella línia ascendent que vam aconseguir.
I l'última, Adri, preguntar-te també fins on es pugui dir del tema de la plantilla. Suposo que ja són dies de treballar amb l'Arnau, no? De saber amb quins jugadors es compten o no de l'actual plantilla. I fins i tot també per aquesta, sé que no t'afecta directament aquesta temporada, però per la inestabilitat que hi ha hagut al club, no sé si t'ha fet meditar una mica més o no la proposta.
No, realment no m'ha fet meditar, no m'ha generat cap dubte això, simplement que també amb algunes coses s'ha d'intentar renovar una mica la situació, però hi ha una mica d'estat d'ànim. Llavors s'ha d'intentar no arrastrar coses del passat, coses que no, amb les quals doncs, el passat és passat i ja està acabat. A partir d'aquí anem a veure què es pot fer per millorar, no? Tu sempre que intentes actuar has de pensar què pots fer per millorar les coses, no el que ja s'ha fet, i poder algú pensa que es podria fer d'una manera, es podria fer d'una altra. I amb el tema de la plantilla, bé, el primer que volia fer era parlar amb tots personalment, cara a cara, jo crec que és una cosa que no s'ha tractat per WhatsApp ni per telèfon, i estic quedant amb ells tots aquests dies, i estem intentant situar una mica el que és la nostra posició en cada cas. No puc avançar res perquè ja per respecte crec que ha de ser el club també qui vagi oficialitzant les coses, i quan vagin sent oficials doncs a partir d'aquí ja es poden parlar, no? Però bé, sí que tenim les idees bastant clares, hi hem entrat amb bastanta determinació, segueixo Sabadell des de fa mesos, llavors no m'ha agafat de nou, sé perfectament una mica com està la situació i què vull fer també. Llavors, bueno, en això ens estem movent i també sabem que el mercat de segona B s'està movent molt ràpid i ens interessa anar tancant coses amb persones que considerem que són imprescindibles pel projecte de l'any que ve.
Doncs Adri Sánchez, nou entrenador del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, estarem pendents d'aquests moviments. Teníem ganes també de saludar-te i de posar-te veu aquí a l'Hotel Suís. Una abraçada, que vagi bé.
Vale, moltes gràcies, igualment, una abraçada. Adéu.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més coses, Luar Gràcies juga aquest vespre a l'accés a les semifinals de la Copa Catalana Femenina d'Handbol. Les verdiblanques estan obligades a remuntar a Gavà el 22-24 del partit disputat el passat dissabte al carrer Bocaccio. Recordem que tots dos equips han jugat a plata aquesta temporada, amb Luar guanyant tots dos partits i acabant per sobre la classificació. El precedent d'ara fa uns mesos a Terres Gavanenques, de fet, va ser un 20-29 favorable a les gracienques. L'entrenadora Carol Carmona està convençuda que poden capgirar l'eliminatòria.
L'únic avantatge que tenen és que juguen a casa. A partir d'aquí el marcador no té res a veure. Jo estic convençuda que nosaltres li donarem la volta, que si fem un bon partit les meves jugadores sortiren a mort d'aquell partit, amb moltes ganes de passar a semifinals, i per tant l'únic contratemps que tenim és que juguem a Gavà, però l'Uanda, dos gols, crec que és molt remuntable, sempre i quan nosaltres fem les coses bé.
A 3:15 de la nit arrenca aquest Gavà Oar femení, quarts de final de la Copa Catalana, al pavelló Jacme Marc. I avui que és dijous tanquem una altra de les seccions que ens ha acompanyat durant tota la temporada a l'Hotel Suís, la del Megàfon, aquest espai per on passen les moltíssimes entitats esportives que tenim a la nostra ciutat. L'última entrega està dedicada al món del karate Kyokushinkai a la Creu de Barberà.
Jo em dic Diego Guirado i actualment sóc el president del Club Esportiu La Creu i a part d'això va ser un dels fundadors.
Nom del club.
Club Esportiu La Creu.
Data de fundació.
Nosaltres vam començar el 1998 però com a associació esportiva. Val? Després el 2007 ja ens van constituir com a club esportiu. És a dir que clar, la data de fundació actual seria de 2007.
Número d'esportistes.
Socis esportistes un voltant d'un 80-90 més o menys.
Una mica d'història.
Van començar com una associació esportiva el 1998 i després d'uns anys es van convertir en club esportiu, actualment com es nomenem, que va ser l'any 2007. Durant aquest any, doncs, que van destacar que hem tingut diversos èxits esportius, com per exemple el 2002, que van quedar l'equip cadet femení, va quedar campió del món a la ciutat de club, i el 2004 van quedar també per catas campions del món en novisat. A part d'això, doncs, tenim diversos esportistes actualment que estan en la Federació Catalana de Karate assiduament participant i, bueno, i anem participant en campionats que serien estatals com a campionats nacionals. I bueno, ara mateix estem obrint dos grans vies de treball, una que són el karate pensat per persones majors, vale? Persones grans, i després una altra que fa molt, que és el tema de paraclàtic.
Reptes de futur.
Treballem en diferents camps. Un seria el tema del karate formatiu. En aquest tenim com a previsió, pues, això, tant el nombre d'infants que estem formant actualment de cantera. Després, a nivell esportiu, doncs, tenen els màxims resultats possibles, és a dir, estem participant dintre del que és la Federació Catalana i a partir d'aquí doncs, intentem anar a les internacionals que podem com a club i participar en tots els campionats així que hi ha també internacionals. I bueno, després el que podem obrir, sobretot, estem treballant és molt en tema de les persones grans, fer un karate més de salut, més de... destinat precisament a les condicions d'aquestes persones que puguin practicar, que hi ha una demanda, una certa demanda, i volem fer-hi aquesta possibilitat. I com a últim punt, volem fer el tema de paracarate, tema de karate esportiu per discapacitat, perquè bueno, creiem fermament que també es pot poder oferir aquesta via perquè precisament hi ha gent que vol practicar-ho i poder desenvolupar-ho.
Doncs amb això tanquem l'Hotel Suís d'avui. Simplement dir-vos també que avui és dia amb una petita treva al Giro, etapa plana pels esprintadors. Ahir David de la Cruz ho va intentar a la fuga i s'ha retirat per Covid Joao Almeida. Miquel Landa és tercer. Ara els informatius amb la Núria García. I res, que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.